Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 a l'estadi Alfonso Morube de la ciutat autònoma de Ceuta. A les 8 en punt del vespre, el Ceuta i el Barça jugaran un dels partits corresponents als vuitens de final de la Copa del Rei. Eliminatòria encara a partit únic. Per tant, el marge d'error és pràcticament inexistent. Després de l'alegria immensa pel joc i el resultat de la final de la Supercopa contra el Madrid, toca tornar a tocar de peus a terra i encarar aquests vuitens de la Copa amb professionalitat, amb concentració i amb rigor. Molt important avui el coco dels jugadors del Barça, tenint en compte que el rival és d'una categoria molt inferior. De fet, és el pitjor equip de primera federació, d'allò que coneixíem fa un temps com a segona B. Per tant, la diferència de nivell és abismal sobre el paper. A veure si els futbolistes de Xavi són capaços de confirmar-ho a la gespa. Després del primer títol amb Xavi a la banqueta, el repte és la regularitat, la continuïtat, que l'equip sigui constant i fiable en qualsevol tipus de partit. I avui el Barça no es pot equivocar. Ha de ser als quarts de final de la competició. Ha de ser el sorteig de demà a la una del migdia. Xavi, després del sorteig d'aquests vuitens de final, va dir allò de per fi l'equip ha tingut sort en un sorteig. Bé, doncs avui s'ha de notar el terreny de joc i esperem que sigui així i que el Barça posi fil a l'agulla el més aviat possible. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim ja l'11 del Barça.
Sí, és un 11 farcit d'actors secundaris, però amb Lewandowski. El Barça sortirà amb Iñaki Peña a la porteria, amb Bellerín, Eric García, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Sergi Roberto de migcentre, Kessié i Pablo Torre d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Doncs moltes oportunitats per futbolistes que no són habituals en els 11, en partits potser més exigents. Haurem de veure com estan aquests jugadors. Ahir Xavi comentava a Marta allò de si se'ls critica molt, no? Es pot veure afectat el seu rendiment. Avui sí. Hem de demostrar que tenen coco per ser jugadors del Barça.
Exacte, avui és una oportunitat per demostrar-ho.
Clar, efectivament. A més, si un entrenador pot explicar-los què és resistir i que et fotin pals un darrere l'altre durant anys abans de convertir-te en un referent indiscutible, Xavi, que abans de consolidar-se com un dels millors de la història a la zona de creació, va rebre castanyes a tort i a dret fins al punt que en un moment donat de la seva carrera es va plantejar marxar al Milan. Sempre explica que va ser la seva mare que va posar un ultimàtum familiar i que va dir que si el Xavi se n'anava al Milan ho feia saltar la banca.
Sort de la mare de Xavi.
Exactament, sort de la mare de Xavi. Laia Coll, hola.
Hola, bona tarda.
Tenim ja l'11 del Ceuta?
Doncs no, encara no tenim l'11 del Ceuta, per tant encara haurem d'esperar uns minutets per saber quin és l'11 inicial de JJ Romero.
Doncs haurem d'aguantar una mica i tenir paciència. A l'estudi de RAC1, el Jaume Molló, el Joan Lluís García, el Marc Guillén, el Gerard Ballera i el Guillem Estadella. Bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Ballera, què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres? Ja ho sé, que això no és una final Barça-Madrid com la de l'altre dia, però escolta'm, tu guanyes avui un equip de primera federació, l'últim, i estàs a 3 partits una altra final. Vull dir que així de clar.
Sí, sí, és un títol i fins i tot és un títol més important que el de la Supercopa.
I tant.
Alguns podrien pensar que és un partit encara més important que el de la Supercopa. Això ho podríem debatre perquè el rival era el Madrid, però sí, sí. I per comentar la jugada amb nosaltres, tornem a l'etiqueta habitual, etiqueta RAC1 a Twitter, a través de Twitter, insisteixo, etiqueta RAC1, compartiu els vostres missatges, les vostres opinions a través de Twitter.
Us ho agrairem moltíssim. Estadella, estàs bé? Il·lusionat amb aquest Ceuta-Barça? Sí, eh?
Mira, perquè a mi em teletransporta a l'espai temps perquè el meu pare va fer la mili a Ceuta i llavors, mira, doncs, sempre se m'ha parlat de Ceuta com la mili i mira, i tu la vas fer, no? Tu ets gran, també.
Escolta, nen.
Tu de quin any ets, Pou?
Jo del 85.
No, ara, en sèrio.
No, del 74. Jo
del 74?
Sí.
Com la meva mare?
Va.
Podria ser el meu papi.
Sí, podria ser el teu papi. Per papi tant, una mica de respecte. Eh? Una mica de respecte. A veure si tractes el teu papi Pou amb una mica de respecte.
Perdoni, papi.
Papi xulo?
Jo ja no em recupero d'això, eh? Que...
Papi Pou, m'agrada.
Si m'arriben a dir el dia que vaig començar a fer transmissions, 23 anys després, hi hauria un col·laborador meu que em diria papi... No m'ho crec, però és així, és veritat, les dades són les dades. Tens tota la raó. Sí. Ja t'agradaria tu, quan tinguis la meva edat, estar com jo.
Sí, no sé si n'hi arribaré, també t'ho dic.
Hòstia.
No, sí.
Què passa, que et castigues molt o què?
Bueno, un dissabte tonto, ja saps què pot passar.
Val, d'acord. De moment sortirem d'aquest jardí de puntetes i amb elegància. Joan Lluís, tu ja saps on t'has fotut o no?
Això és molt gros, Pou.
Perdó, m'he confós. El meu pare em diu que és Melilla, no Ceuta.
Ah, no! Té vostè el cel guanyat. Per cert, tinc moltes ganes de conèixer el senyor Estadella. Un dia d'aquests me l'has de presentar, perquè aquest home té el cel guanyat, sens dubte. Com fos una ciutat autònoma amb l'altra.
Això és un diàleg espectacular.
Bravo, Guillem.
Ton pare no t'ha explicat mai anècdotes de l'Emili, no? Només 300.000 vegades.
Però jo les he confós les ciutats, perdó, des d'aquí, perdó a Melilla i Ceuta, de veritat, no ha sigut la meva intenció.
No, en cap moment el Guillem Estadella volia ofendre els ciutadans de Ceuta, simplement ha estat això, no? Que...
Sí, una confusió, una confusió.
Una confusió, sí, molt bé. Sí, sí. Doncs jo crec que aquesta transmissió promet, després d'aquest inici una mica peculiar. Marc, si et sembla, posa-hi una mica de seny en la mesura de les teves possibilitats amb l'anàlisi d'aquest 11. Aquest partit, Marc, l'hem vist 35 vegades. I depèn, jo crec que de manera exclusiva, de amb quina mentalitat, amb quines ganes, amb quin rigor surtin els futbolistes triats per l'entrenador, no?
Sí, jo també diria el mateix, tot i que és veritat que si rebobinem una mica en l'últim partit de Copa contra l'Intercity, la veritat és que l'actitud va ser bona, sobretot d'inici, la intensitat. El que passa és que aquell dia sobretot va faltar molt gol al davant, perquè es van generar ocasions i després no hi havia qui les rematés. Avui potser no tindríem aquesta confiança que entraran, si pensem en Ferran i Rafinha, els dos extrems que jugarà, però sí per Lewandowski, potser per aquí, doncs evidentment passa la tranquil·litat culer. Sí, sens dubte que la intensitat, les ganes de jugar avui han de ser capitals i han de ser imprescindibles. Avui està l'11 farcit de suplents. Bàsicament juguen tots aquells que no van jugar l'últim clàssic, amb l'excepció de Lewandowski, doncs que per raons que no podrà jugar a la Lliga, doncs avui acabarà jugant. Tota la resta es van quedar a la banqueta i tota la resta segur que tenen ganes, doncs, de jugar, de participar en el proper partit gran i de pujar en aquest carro, doncs, que vam veure que era tan suculent en l'últim clàssic. Avui ho han de demostrar, que tenen opcions en aquesta línia, doncs tots els jugadors són del primer equip, això hauria de donar garanties. Tinc especialment il·lusió o de veure Pablo Torre, ens va agradar molt en l'últim partit de Copa, ens deixa detalls interessants. Si el Barça opta per aquesta opció dels quatre migcampistes o hi va optant més del que podíem imaginar, jo crec que el Barça no podrà jugar sempre evidentment amb quatre migcampistes, però si es va repetint una mica, doncs home, falten migcampistes, Pablo Torre podria acabar tenint més minuts, tant de bo que sigui així. Veurem com se'n surt Sergi Roberto del mig centre, que avui entenc que jugarà en aquesta posició de Busquets, no hi ha jugat tants minuts al llarg del de trajectòria, i evidentment avui hauria de ser un dia per Rafinha i sobretot per Ferran, aquest jugador que el tenim totalment bloquejat, jo crec, a nivell mental, però que si marxa Memphis el necessitaràs, perquè necessites tenir suplents, al final només en tindràs dos i Ferran haurà de comptar minuts, i ara mateix sembla que estigui fora de la dinàmica. Tant és així que jo crec que avui Xavi per això el posa a l'11, per això no posa Ansu Fati, perquè si no, home, avui també era un dia per Ansu Fati, i no posa el del planter, entenc, perquè jugarà a la Lliga i perquè diu, és que si avui no poso Ferran, quan el posaré? Per tant, tant de bo que li surti un bon partit al Barça i ell ho necessita.
Sí, de fet, no, Lewandowski i Ferran Torres, de fet, estan sancionats els propers dos partits i, per tant, per aquí també ve la cosa que juguin, no, evidentment, Lewandowski avui de titular. Avui sí, al·licient, sobretot això, ara ho deia el Marc, a veure Pablo Torre, a veure com, quin partit fa, sobretot per anar sumant centrecampistes a la causa. Ara ho explicava també el Marc Guillem d'aquest Barça de quatre migcampistes que va fer tanta patxoca l'altre dia contra el Madrid. Però és veritat que a la que mires el cinquè migcampista la cosa comença a trontollar, perquè hi apareixen noms com el de Kessié, que ha jugat molt poc, i tampoc no sé el que hagi jugat, hagi excel·lit especialment, i també el jugador càntabre, que jo crec que sí que és més aprofitable en un Barça farcit de migcampistes. És veritat que avui és un dia d'aquells que potser m'hauria agradat veure més jugadors del filial a la convocatòria, perquè la convocatòria és bastant del primer equip. De fet, el nom que sobresurt és el d'Àngel Alarcón, aquest davanter que juga al juvenil A, no juga ni al Barça Atlètic. Per aquí, Xavi, m'ha sorprès. Però vaja, també ganes de veure Sergi Roberto al mig del camp, a veure com ho acaba de fer, per també això que dèiem ara de sumar mig campistes, i veure exactament aquests jugadors que han estat més outsiders aquesta temporada, com Ferran Torres, com Bellerín, com Eric, que porta dos mesos pràcticament sense jugar, a veure avui quin estat de forma exhibeixen contra un equip que ja ho has dit tu, Pou, és l'últim del seu grup de primera federació. Per tant, de tots els que hi havia en el sorteig, és clarament el que té una categoria més baixa. En una Copa del Rei, per cert, que està quedant d'allò, de moment, els quadres ben macos, perquè tots els equips que hi ha són pràcticament o de Champions o d'Europa League. I això ja en parlarem, si el Barça s'acaba classificant, però vaja, que ve una eliminatòria per davant molt, molt atractiva.
Sí, jo poso el focus en la defensa, en Bellerín, Eric, Marcos Alonso, que són tres jugadors que clarament han de oferir més, han de fer un pas endavant, que han tingut poques oportunitats últimament, Bellerín fins i tot descartat en els partits de Supercopa, i Marcos Alonso, que jo crec que tots n'esperàvem bastant més, encara que no ha tingut moltes oportunitats, tampoc se n'ha guanyat més, per tant, poso el focus aquí, i tinc interès en veure com es pren aquest partit Jordi Alba, ara que jo crec que ja tenim bastant clar, i ell també, que en partits grans, com el Metropolitano, com a la final de la Supercopa contra el Madrid, el titular és Balde. A veure com surt a jugar Jordi Alba a Ceuta. No dic que ho hagi de fer malament ni que hagi de sortir desganat. Dic que simplement em sembla que està bé doncs, prestar-hi interès. I després, sobretot, vaja, la davantera del Barça avui ha de marcar clarament les diferències, perquè és la línia segurament amb més potencial de totes les de l'equip i contra el Ceuta. Vaja, no dic que s'hagi de resoldre la primera part, però que no s'haurien de passar les angúnies del dia no, de l'Intercity.
No, però a mi, evidentment, no és una obligació o una exigència, però el que va fer ahir el València, per entendre'ns, és el que m'agradaria.
Sí.
Saps? Com dir, escolta, és que som millors i ja està, no? I ho resolem en un tres i no res. L'Sporting és de més categoria que el Ceuta. És veritat que està entrenador nou, està en una situació crítica, però tu ho acabes de dir, Jaume, és que amb els tres que tens al davant hauries de guanyar el partit gairebé sense voler.
Tens el pilota d'or de fa res. Vull dir, és que només
sí,
amb això ja...
És una mica agosarat dir-ho, però a mi em sembla que avui amb Lewandowski el Barça ha de tenir suficients motius per liquidar el partit. I potser és un argument una mica pèssim, però amb... tenint en compte l'efectivitat del davanter que tens avui com a referència, i especialment també que el Ceuta és un equip que té molts problemes al darrere aquesta temporada, crec que l'equip, per molt que potser en alguns moments pateixi com va patir a Alacant, el davant ha de matar l'enfrontament i l'eliminatòria.
Sí, sí, totalment d'acord. A veure si el Barça surt a posar fil a l'agulla de seguida. Un minut i ja arribarem a un quart de vuit de la tarda. Repassarem les notícies imprescindibles de l'actualitat blaugrana, com fem sempre a les prèvies del Barça Juga RAC1 amb la Marta Ramon. I hem de començar parlant d'un dels noms del dia i de la setmana, Memphis, que se'n va traspassat a l'Atlètic de Madrid, Marta.
Sí, segons fonts del Barça, ingressarà 3 milions fixos més un de variable i l'operació inclou una opció de compra per Carrasco a l'estiu per menys de 20 milions d'euros. El club blaugrana ho considera una bona notícia perquè ingressarà diners per un jugador que va arribar lliure i que acabava contracte el 30 de juny i a més s'estalviarà la seva fitxa. El neerlandès ja no va presentar-se ahir a l'entrenament agafant desprevingut el club, que més tard va informar, això sí, que la seva absència era amb permís de l'entitat.
La sortida de Memphis, això sí, és un contratemps per al cos tècnic que no volia seria perdre una peça de la plantilla.
Tot i així, el Barça asseguren que veuen molt difícil poder fitxar ningú. El club està excedit de fair play i només pot inscriure pel 40% del sou que allibera Memphis. La prioritat del club és assegurar el futur dels joves, sobretot inscriure Gavi en fitxa del primer equip o encaixar el nou contracte d'Araujo. Són optimistes amb aconseguir-ho a curt termini. El marge salarial que dona la sortida de Memphis també s'hi han de sumar els 4 milions ingressats per guanyar la Supercopa, que no estaven contemplats al pressupost, i també els ingressos d'un nou patrocini que el club podria anunciar en els propers dies. Segons apunta Mundo Deportivo, aquest podria ser de l'àmbit americà.
El Barça de moment ja s'ha reforçat amb un jugador pel filial, però en projecció al primer equip.
El davanter argentí Lucas Román, procedent de Ferrocarril Oeste, signa fins al 30 de juny del 2026 amb una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. Segons TIC Sports, el Barça ha pagat 1,2 milions d'euros per ell.
El vestidor del Barça no vol repetir el que els va passar la temporada passada després de l'eufòria pel triomf del Bernabéu.
Després del 0-4, l'equip va viure una davallada de joc i resultats. Perquè l'equip no tingui un déjà vu, Xavi insta els seus a donar continuïtat al nivell exhibit contra el Madrid.
Ens veurem ara, no? Ara és una altra prova de foc per nosaltres de donar-li continuïtat a això, no? Crec que la paraula és continuïtat. Estem en un bon moment de joc, de resultats, estem competint molt bé. L'altre dia ens va sortir un partit excel·lent i suposava un títol, llavors això ens dona alegria, ens dona moral, confiança, però ara li hem de donar continuïtat a tot això, no? Prioritat ara als tres títols que queden i a competir.
I finalment un apunt de Gerard Piqué i de la seva Kings League, que podria acabar jugant-se al Camp Nou.
Aquesta setmana s'han reunit Piqué i el president Laporta a petició de l'excapità. La intenció de Piqué és que alguns partits de la Kings League que ell presideix puguin disputar-se al Camp Nou. El Barça, a canvi, rebria una compensació econòmica. Un cop rebuda la proposta, ara el club l'estudiarà detingudament.
Tot el que siguin calarons, seran benvinguts. Laia, ja tenim l'11 del Ceuta?
Sí, tenim ja l'11 del Ceuta confirmat, amb un 4-2-3-1, Mejías a la porteria, defensa Alén, Juan Gutiérrez, Robin i David Alfonso, doble pivot amb Reina i Aissar, línia de 3 per davant amb Nito González, Jota i Adri Cuevas, i en punta Rodri Ríos, que és el màxim golejador en aquesta Copa, i de fet el Ceuta, si està aquí, li ha d'agrair en ell perquè ha marcat en cada una de les eliminatòries que ha jugat.
Recordem el del Barça, Marta?
Tenim Iñaki Peña a la porteria, Bellerín, Eric García, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, Sergi Roberto de mig centre, Kessié i Pablo Torrer interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Hi haurà un ambient de nassos, Laia, aquí a l'Alfonso Morube. La Copa és molt agraïda quan hi ha aquest tipus d'enfrontaments, perquè veus una il·lusió, veus una emoció en estadis que no estan acostumats a veure futbolistes d'aquest nivell, no?
Totalment, al final s'han acabat venent totes les entrades i fins i tot et diria que alguna de més, perquè començo a veure una acumulació de gent en els gols on no hi ha uns seients marcats. La capacitat d'aquest estadi és un estadi molt petitó, és un estadi de poble, 6.500 espectadors, una primera graderia, mira, una, dues, tres, amb 6 files, per tant avui el públic estarà molt, molt a sobre dels jugadors, com dic, capacitat per 6.500, però com que els gols no estan numerats, jo crec que avui aquí hi haurà una mica de vista grossa, perquè a més hi havia unes riuades de gent aquí al voltant, avui la ciutat, i venint cap aquí ens ha passat Joan Maria amb el taxista, que estava pràcticament tot saturat. Avui és un dia grandíssim aquí a Ceuta amb la visita del Barça.
Sí, sí, estava indignat el taxista perquè no podia agafar les rotondes que volia ni els carrers que
perquè,
volia.
Perquè, a més, el partit ha estat considerat d'alt risc i avui hi havia més de 100 agents destinats, a part de tota la seguretat privada que ha hagut de contractar el club per intentar evitar, sobretot, que ja ho han dit més d'una vegada per megafonia, que hi hagin invasions de camp, hi havia més de 100 agents destinats en aquest partit per vetllar la seguretat i que no hi hagi cap incident.
Ara, un altre moment d'impacte segurament a l'antena del Barça juga a RAC1. Guillem,
sí.
El 3 de gener de 2001,
sí,
que és el primer dia que el primer partit que el Barça juga a RAC1 va narrar des d'aquí, des de Ceuta.
Molt bé.
Tu quina edat tenies? 3 de gener de 2001.
De 2001, doncs tindria 4 anys. 4 anys.
Sí. Com et quedes, eh?
Molló, estàs bé?
Sí.
Ja t'ho he dit, papi. Ja t'ho he dit.
Papito.
Sí, sí, sí. Joan Lluís, tu ja... que també ets dels més veterans, amb diferència.
No, jo em pensava que anava a dir que no havia ni nascut. I ja estava preparant pel pitjor, ja.
No, home, no, no.
Anava
no,
fent
no.
càlculs i dic, aquest animal no havia ni nascut.
No, sí. Quatre anyets.
Sí, sí, però tu ets d'aquells... Va, aquest molt jove, però se't veu ja...
Consumit, no?
Consumit, sí. Ja,
bueno, com tu, no, també. Va,
jo no soc jove.
Però barba no en tenies, no?
No, barba no. He dit que em va sortir...
4 anys.
Em va sortir bastant ràpid el bigot i el que són les... com es diu això d'aquí al lateral?
Les patilles.
Les patilles, les patilles. Sí, sí, era una mica Curro Jiménez.
Tu ja ets d'aquells de bigot i...
Sí, 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 sí.
Perquè tinc 8 anys.
El pèl bastant negrot. Sí, sí.
Vull dir...
Val. No, no, però...
Això pot derivar cap a camins molt perillosos.
No, no.
Per cert, ho recordo... Surto del jardí, eh?
Sí, sí.
Ho recordo que avui a les 9 hi ha un altre partit, ha fet l'últim d'aquesta ronda, que és un partit que ens interessa molt i en presència de RAC1, eh, Gerard?
Sí, 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 en presència de RAC1 tindrem el Miquel Agut allà, en aquest Villarreal-Real Madrid, a l'estadi de la Ceràmica, un partit que ja es va jugar a la Lliga fa qüestió de dies, que el Madrid em va sortir molt mal parat perquè va perdre per 3-1, de fet, el resultat a mi em va semblar curt, veiem fins i tot el partit, perquè el Villarreal es va menjar el Real Madrid. I avui a partir de les 9, amb l'Agut allà, insisteixo, seguirem aquest Villarreal-Real Madrid.
Abans de la primera pausa, molt ràpidament, eh? Només és un petit joc, però molt ràpid. Què preferiu? Mm. Que el Villarreal es carregui avui el Madrid o que dimecres que ve hi hagi un Barça-Madrid al Camp Nou de quarts de final?
Mira tu, avui feina feta no fa d'esport. Que el Villarreal es carregui al Madrid i que els enfonsi...
Home, absolutament.
Ben enfonsa.
I a l'estudi...
Sí, 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 també.
Sí, sí, jo també tiro per aquí, sí, perquè a més els donaria a ells una opció de ressuscitar. O sigui, si ells et guanyen, que pot passar, tot i jugar-se al Camp Nou, si ells et guanyen el partit de Copa, traslladen la crisi d'un lloc a l'altre, gairebé.
Ja, tens raó. Molt bé, o sigui que, d'acord, ens estalviem neguits i...
Feina feta, no?
Endavant amb Quique Setién i les seves vaques. Sí. El... tenim, en, parlant de clàssic, tenim un clàssic que en aquest cas no és un clàssic, és un Barça-Madrid femení, al descans, eh?
Sí, és la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina. El Barça guanya 1-0 al descans a Mérida, a l'estadi Romano José Fouto, de Mérida, 1-0 amb gol de Clàudia Pina, un bon gol de Pina des de la frontal de l'àrea amb un xut amb la dreta, el pal llarg fora de l'abast de Missa, la portera del Real Madrid, el Barça que ha estat dominant tota la primera meitat. De fet, el resultat és curt si tenim en compte que alguna ocasió més podria haver acabat a dins per l'esblaugrana. Pràcticament Sandra Panyes, que és la portera del Barça, n'ha hagut d'intervenir. Queden 45 minuts per endavant. Si el Barça aconsegueix mantenir el resultat, serà a la final de diumenge contra la Reial Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo a partir de les 12 del migdia. I si el Barça hi és, la farem en directe a través de l'app i el web de RAC1.
Molt bé, doncs farem una pausa i de seguida tornem des de l'Alfonso Morube de Ceuta.
RAC1. Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i el millor preu. Vine a Fàcil Mòbil, estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599, visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis. A Feubert ens movem amb tu.
Punto Estrella arriba a Barcelona.
Especialitzats en carn a la brasa, cargols de Lleida, la llauna, entrepans, torrades, hamburgueses i molt més.
També menú diari i menú de grups.
Punto Estrella 24 hores Montcada. El nou restaurant a la C58, àrea de servei Portal del Vallès.
Vine a provar els autèntics cargols de Lleida a la llauna.
Reserves al 973-988-114.
Des de 1959, sempre al teu costat.
El bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresi i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresi.
A punt per acceptar el repte?
Vine als Clubs Claró i aconsegueix el teu propòsit.
4 gimnasos a Barcelona, Claró Sardenya, Cartagena, Marítim i Can Caralleu
i l'Esportiu de Llinars del Vallès.
Et farem un pla a mida que et motivi i t'asseguri l'èxit.
És el moment.
Abona't ara i aprofita les superofertes d'inscripció.
Informa't sobre el repte a claró.cat.
Clubs Claró, més que fitness.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Quatre minuts i mitja, arribarem a dos quarts de vuit. A les vuit en punt, a l'Alfonso Morubé de Ceuta i a la sintonia de RAC1. Ceuta-Barça, en joc una plaça als quarts de final de la Copa del Rei. Amb quina hora surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Bellerín, Eric García, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Sergi Roberto de mig centre, Iquestia i Pablo Torre als interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres.
I amb quina hora surt el Ceuta, Laia?
Mejías a la porteria, defensa, Alén, Juan Gutiérrez, Robin i David Alfonso, doble pivot, Reina i Aissar, línia de tres mitges puntes, Nito González a la dreta, a la mitja punta Jota, a l'esquerra Adri Cuevas i en punta Rodri Ríos.
Pep Tormos, bona tarda.
Bona tarda.
Fem un repàs a l'actualitat.
Emmanuel Macron es reuneix aquesta hora amb la comunitat francesa de Barcelona, el Liceu francès, el president de la República, i ha fet l'última parada després de la cimera d'aquest matí i la visita a la tarda al Museu Picasso. A les portes del Liceu francès de Barcelona, Sagiró.
Bona tarda, doncs un liceu francès que a la una del migdia ha fet sonar el timbre i ja ha dit fins demà als seus alumnes per preparar aquesta visita a Macron, al gimnàs de l'escola. Hi ha unes 400 persones escoltant-lo en un ambient molt distès, segons diuen alguns convidats que han pogut entrar i sortir de les instal·lacions. Abans, el president francès ha visitat el Museu Picasso, on ha coincidit amb l'alcaldessa de Barcelona. Ada Colau explica que Macron li ha preguntat per la seva gestió a la ciutat, especialment del turisme.
Ha estat un orgull descobrir que tenia interès per algunes de les polítiques que són de referència internacional de la nostra ciutat. Concretament, el president Macron m'ha preguntat sobre com estàvem regulant el turisme, els pisos turístics i quina era la nostra relació amb plataformes digitals com Airbnb, i li he explicat que efectivament amb ciutats franceses com París ja fa temps que estem col·laborant.
Colau també ha valorat les protestes independentistes d'aquest matí a Barcelona, assegura que en formen part de la normalitat democràtica i demana desvincular-les de la cimera.
Gràcies, Cesc. L'Audiència Nacional envia a judici quatre exalcaldes de l'antiga Convergència Democràtica pel cas Efial, de presumpta prevaricació i malversació. La suposada xarxa de corrupció es va destapar a l'Ajuntament de Torredembarra. Hi ha 15 acusats més i 14 ajuntaments catalans implicats per adjudicar contractes a dits. A banda de l'exalcalde de Torredembarra, el tribunal també proposa jutjar els exalcaldes de l'Ametlla de Mar, al davant de Llos i el d'Escó. I d'aquí poc més de mitja hora es tallarà la circulació per camions a la frontera amb França. Les autoritats franceses restringeixen l'entrada de vehicles pesants a partir de les 8 arran de les nevades que hi ha previstes al País Veí. Els Mossos d'Esquadra el restringiran el pas a la sortida 3 de l'AP7 a l'altura de Llers, a l'Alt Empordà, per redirigir-los a zones d'estacionament de la Jonquera i de polígons de la zona. També s'habilitaran les esplanades dels antics peatges de la Roca i Martorell per si cal més espai per aparcar els camions, i hi haurà sanitaris i avituallament per als transportistes. Bona nit.
Bueno, avui una miqueta de Copa del Rei, però a mi la copa que m'agrada és la d'Estrella de Menfrasqueta, ja ho sabeu, sí, jo tinc un ritual que mai falla, abans sempre una Estrella de Menfrasqueta, perquè ja ho sabeu, Estrella, la cervesa dels culers des de 1876, i és una meravella. Tu plantes davant del televisor, on siguis, una cerveseta, i puja l'ànim, puja.
Sí que puja, sí, i tant que sí. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem, Gerard?
Doncs mira, començo pels equips classificats pels quarts de final d'aquesta Copa del Rei, que són el Sevilla, la Real Societat, l'Atlètic de Madrid, l'Osasuna, el València i l'Atlètic Club, i recordo que el sorteig serà demà a partir de la una del migdia. Falten dos equips més en aquest bombo de quarts de final. El sorteig ja sense restriccions. La primera bola que surti serà l'equip que jugarà com a local a casa, la segona l'equip visitant. Això a partir de la mala una del migdia.
Ens mereixem un partit a casa. Un.
Sí, estic d'acord.
Molt d'acord.
Un. Tenint en compte que la semi ja és anada i tornada.
Saps què tocarà, no? Sant Mamés, però vaja, està escrit.
No, però a casa. Atlètic Club, però a casa, tu, a casa.
A veure.
Això a partir de la una, al sí. Recomigdia us ho explicarem,
amb el Xavi. Principi, dimecres. En principi hauria de ser dimecres, sí, perquè sí. El Barça juga diumenge contra el Getafe i dissabte contra el Girona, per tant, o modifiquen algun horari per canviar el de Copa, o el més normal seria que el posessin dimecres.
Compte si l'enfrontament és contra el València, de fet ho hem explicat també aquest migdia, perquè el València juga dilluns contra l'Almeria, té partit de Lliga. Aleshores no podria ser dimecres el partit de Copa Barça-València i potser s'hauria de modificar l'horari del Girona-Barça, que de moment està posat a dissabte a un quart de cinc.
I amb totes les entrades exaurides.
És un sideral important, sí. Veurem com ho soluciona la Lliga.
De fet, quan van sortir els horaris de la jornada de Lliga del Girona, del cap de setmana del Girona-Barça, ja hi havia l'asterisc de que aquests horaris podien tenir modificacions depenent del que passés als quarts de final de la Copa.
M'estic imaginant el València-Barça més talla, més a més.
Però què fa aquesta gent?
Bé, primer s'ha de passar, Primer s'ha de passar, que estem ja parlant dels quarts de final i encara no ha començat el partit.
Ara intenta desviar l'atenció.
El que està a punt de començar també és la segona part a Mérida d'aquest Barça 1-Real Madrid 0 de la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina. A més, tenim també futbol internacional aquesta nit, un partit, jo diria que molt atractiu a la Premier, un Manchester City-Tottenham a partir de les 9, és un partit pendent de la setena jornada. A la Copa d'Itàlia, també a partir de les 9, juga la Juventus contra el Monza, partit de vuitens de final. I ara en joc una petxanga al King Fahd Stadium de l'Aràbia Saudita entre el Paris Saint-Germain i un combinat d'estrelles d'equips de l'Aràbia Saudita. És un Messi contra Cristiano. De fet, som ja al minut 12 de la segona part. És un partit en què hi ha hagut de tot. Ha marcat Messi, per exemple. N'ha marcat dos Cristiano, un de penal. Hi ha hagut una expulsió, sí, en un amistós. Bueno, Juan Bernat ha marxat expulsat. I ha marcat també Sergio Ramos. Ara mateix el resultat és de 3-3. Amb Messi sobre la gespa i amb Cristiano encara al damunt del terreny de joc. Vés a saber si és l'última vegada que s'enfronten tots dos futbolistes. Jo diria que sí, però potser encara s'inventen, Molló, un altre amistós d'aquí un any a l'Aràbia Saudita.
Si ha de ser com això d'avui, millor que no ho facin.
En Déu-n'hi-do, el Kings Fahd de Riad té una feinada de por, no? La Supercopa d'Espanya, després la d'Itàlia i ara la petxanga aquesta.
Tres partits en quatre dies, la gespa deu estar allò bé, perquè si no...
És que la Supercopa d'Itàlia va ser fa dos dies.
Ahir.
Vull dir, bé, hi ha coses que no s'entenen. I fora del futbol, en hoquei herba, la selecció espanyola masculina s'ha classificat avui pels vuitens de final com a tercera del seu grup. I, per tant, això vol dir que s'enfrontarà a Malàisia als vuitens.
Qualsevol novetat que ens arribi de la segona semi de la Supercopa femenina ens la fas... Vinent aquí a l'antena, Gerard?
Perfecte, minut i mig, no hi ha hagut canvis per part del Barça, surt amb el mateix 11 que ha començat el partit, Barça 1-Madrid 0.
I des de la cabina de RAC1 ja us puc dir que això que deia la Laia es confirma, Hi haurà aquí una mica d'overbooking.
És que no hi ha... Sí que és veritat que hi ha un costat que queda encara més buit, continua arribant gent, però cap a la part dreta de la graderia no hi ha ni un espai buit, tots dempeus, i si hi hagués d'haver alguna emergència, les escales estan tapades per la mateixa gent.
Sí, sí, hi haurà una gentada de por per tot arreu per veure aquest partit contra el Barça. Jo crec que la titularitat de Lewandowski ja val desplaçar-se fins aquí per veure el partit.
Les entrades no eren gens barates.
No?
Les més econòmiques i per abonats, per socis, 30 euros, les més cares, 180.
Opa! Ojo!
Sí, sí. Tela,
Home, s'ha fet negoci avui aquí, eh?
Home,
ojo, cuidao.
180 euros?
Entre, sí, sí. Els preus realment de 60 a 180 amb el 50% de descompte pels abonats.
Però 180 que era la llotja VIP que hi ha en aquest estadi o... Bueno, jo n'hi do.
Sí, home, era la tribuna principal i sí que és veritat que hi ha al costat de la llotja principal, que està evidentment al centre, hi ha com unes llotges... no ho diria jo, com una zona VIP.
Reservat.
Llotges.
No us imagineu jacuzzis, cava i maduixes, eh? No.
Perquè la llotja d'autoritats, la veieu?
Sí, jo l'he vista abans perquè he donat la volta a l'estadi. És res, molt petitona, just al centre, després d'aquestes primeres sis files que us he comentat que hi ha a la tribuna principal. Però aquí, clar, és tot graciós perquè hi ha un bar i està tot escrit a mà, no? Bocadillo de tortillas. M'he fixat, de tortilla 2,70. Dic, ostres, tu, quina meravella pagar 2,70 per un entrepà. L'aigua valia un euro.
I hi ha croquetes de beixamel.
Hi havia croquetes també de beixamel, a un euro també.
Quatre a un euro, no?
Quatre a un euro.
Potser millor no provar-les.
Quatre a un euro i ja et donen directament el paper de vàter.
El Cupi ho ha vist, això?
No, el Cupi ha passat sense mirar.
Evitat inflacions.
Amb la de croqueta, només et diré que avui per dinar s'ha fotut una sortit de croquetes. Sí, de primer, Cupi, que estaven bones?
Sí, molta beixamel, també.
Hi havia molta beixamel, també, pel seu gust.
Jo només les d'espinacs, que sí, les ha de ser saludable.
Les saludables, sí.
Què tal això de l'helicòpter? Veu què? Us he vist per Instagram a tope.
Ah, sí, això és una... Mira, això ho podem explicar als oients. Va. És una anècdota, però que crec que us agradarà saber-la. Clar, nosaltres fem partits des de l'any 2000, els del Barça Juga a RAC1. I havíem arribat a les ciutats on jugava el Barça, amb avió, tren, cotxe i amb algun vaixell. I avui, per primera vegada, hem arribat aquí a Ceuta des de Màlaga amb un helicòpter.
Molt bé.
I mitja horeta de vol, Màlaga-Ceuta, un helicòpter que té 16, 18 places màxim, no? Avui érem 15, comptant els dos oficials de vol. I bé, vull dir, bé, la veritat és que es mou menys del que em pensava.
Mm-hmm. Molt bé.
Ara, també et diré que vas estret, eh?
Sí?
Vas estret. Sí, vas estret. I al baixar, la Laia ha resumit el seu sentiment i de pas el meu. Ha dit, està bé, però no cal tornar-hi. Oi, Laia?
Sí, 5 minuts i hi havia prou. Ja podia pujar i tornar a baixar. 5 minutets, la volteta, ja.
El minut 5 de partit ja estava bé.
És que el soroll que fa és considerable. Sí. Aleshores, és difícil parlar amb el del costat i quan porta 5 minuts escoltant el sorollet aquell...
Però aquí, perquè nosaltres érem debutants, perquè la noia que jo tenia a la meva esquerra, que ho fa molt sovint, ha entrat i al minut 1 ja s'havia posat els AirPods amb això que ho silencia, s'ha posat una sèrie i s'ha oblidat de l'helicòpter fins que ha aterrat. Sí. Vull dir que, en canvi, nosaltres estàvem molt pendents.
Es notava molt que érem uns rookies en això, perquè estàvem allà fent vídeos, mirant per la finestra, comentant la jugada, sí, i tenies allà gent superacostumada que s'asseia allà com qui veu passar
la vida. I això mateix és el que han fet els jugadors del Barça per arribar també avui fins aquí a Ceuta. Sí. Havien anat també apretadets a...
Sí, sí, allà, han fet el mateix recorregut.
Amb tres helicòpters que feien el mateix recorregut, això sí, els directius i familiars ho feien des d'Algeciras, perquè no hi havia prous aparells per tota l'expedició.
I ara a la nit, és cert que es farà una excepció amb el Barça, perquè a partir de la nit ja no hi ha vols amb helicòpter per tornar cap a Màlaga o a Algeciras, amb el Barça es farà una excepció i l'equip volarà aquesta mateixa nit amb un helicòpter de Ceuta a Màlaga i després vol charter cap a Barcelona, per tant dormiran com és habitual a casa.
Sí. Esperem que no hi hagi ni pròrroga ni penals i que, per tant, tot vagi bé.
Perquè, si no, tots els timings se n'aniran a castellà.
De fet, la gent que treballa als helicòpters estaven preocupats perquè avui acabarien tard.
Clar, clar.
Mira, que no sigui un al·licient que també posi sobre la taula Xavi.
Exacte.
Voleu dormir a casa una hora decent? Doncs...
Feu la feina.
Per la via ràpida. I no fem un Intercity. A veure si es nota. Fem una radiografia del rival d'avui, del Barça, el Ceuta, que juga aquí a l'Alfonso Morové.
Ceuta és el cué del grup 1 de la primera federació i està a 14 punts de la permanència. La delicada situació a la Lliga contrasta amb la Copa. Són l'únic equip de primera federació viu als vuitens d'aquesta competició. Per arribar fins aquí han eliminat l'Utrera de segona federació, l'Eivissa de segona divisió i també s'han carregat un primera. Els setzens van derrotar l'Elx. En el que portem de mercat d'hivern han fet 3 fitxatges i abans també van pescar 2 jugadors sense equip. Elías Pérez i Rodri, que havia jugat al filial del Barça i també a primera amb l'Almeria, el Sevilla i el Saragossa. I, de fet, a ell li deuen bona part de ser avui aquí, perquè ha marcat en cada una de les eliminatòries de Copa. Des del club s'han fet aquests moviments per, encara que sembli impossible, esgotar totes les opcions i intentar salvar la categoria. El Ceuta s'enfronta avui al Barça amb les baixes d'Elías Pérez i Isma César, tots dos lesionats de llarga durada, i també de Capa i Plaza per decisió tècnica.
La tàctica del rival.
Tercera temporada de José Juan Romero a la banqueta del Ceuta, això sí, en dues etapes diferents, i va ser a la 19-20 i a la 20-21, quan va aconseguir l'ascens a la segona federació, i ara ja ha tornat, amb la temporada començada per aixecar el vol de l'equip. Sol jugar amb un 4-3-3, tot i que avui el més probable és que veiem un 4-5-1, un 4-4-2, en molts moments el Ceuta evidentment estarà defensant perquè el Barça atacarà. Això sí, té un estil de joc molt definit, l'equip de Ceuta, i especialment ofensiu. Edu Villegas, el seu director esportiu, ho destaca com un punt fort del seu equip.
Hacemos un buen fútbol, hacemos un gran fútbol, dinámico, ofensivo, presión tras pérdida, y bueno, y lo sacamos de atrás normalmente jugada. Obviamente es verdad que muchos elogios y halagos de todos los equipos que nos enfrentamos, porque sinceramente hacemos un fútbol muy, muy atractivo y con una identidad propia y con un estilo totalmente claro.
De fet, com a curiositat, a José Juan Romero el van comparar ja fa molts anys amb Pep Guardiola, quan va començar a entrenar l'equip del seu poble, el Gerena, a la província de Sevilla. Hi ha uns quants articles que en parlen d'aquesta comparació. És clar que aquest atreviment també pot comportar un risc innecessari. Jugar d'aquesta manera t'obliga a ser molt precís en les passades des del darrere i a ser contundent, també. El Ceuta ha encaixat 36 gols a la Lliga en 19 jornades i molts d'ells han estat per errors individuals.
Fallos puntuales en defensa, fallos puntuales a balón parado, a la hora del marcaje, a la hora de la salida de balón, pues no, sí nos ha causado problemas y nos ha costado goles. En esta categoría cualquier mínimo fallo te mata, y eso es lo que nos ha pasado factura un poco. Sinceramente, esos errores infantiles, debemos decir, o errores más pescos, lo que nos ha condenado y lo que verdaderamente después nos ha costado para sacar los partidos adelante.
Val a dir també que el Ceuta se sent perjudicat aquesta temporada pels àrbitres. Creuen que sense els errors arbitrals tindrien 7 o 8 punts més.
El jugador més en forma.
Rodri Ríos, davanter, 32 anys, va arribar a principis de novembre al Ceuta, porta 5 gols en 10 partits oficials, 3 gols, com deia la Laia, en 3 partits de Copa, i això que, durant la seva carrera, no ha destacat mai per ser un gran golejador. Ja fa un parell d'anys que va deixar el futbol professional, té un físic més limitat, però continua sent un jugador amb bones desmarcades a l'espai i també amb talent per associar-se amb la gent del mig del camp. També destaca per la brega que sol donar al central. Rodri és el més en forma, però el millor jugador o el de més qualitat d'aquest equip es diu Alberto Reina. És migcampista, té 25 anys i pot jugar en diferents posicions, ja sigui de pivot o també d'interior. Si entra en joc, es nota i el seu equip ho agraeix.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Raúl Fernández del Faro de Ceuta, que ens explica la il·lusió que hi ha per aquest enfrontament contra el Barça.
El Ceuta afronta l'eliminatòria de Copa del Rei d'octavo de final de Barcelona com un premio. La afición está volcada con el equipo, la ciudad está volcada con el equipo, y eso es lo que quiere la plantilla: ganar y seguir avanzando esta competición, darle esa alegría a los seguidores ceutíes después de tantas tristezas que están teniendo en la liga. El equipo confía, la afición confía, la directiva confía y el cuerpo técnico confía en derrotar al Barcelona.
Papi Pou, escolta, a tu t'agrada el futbol, no?
Sí, m'agrada molt.
Sí, no? Sí. Doncs escolta, Football Emotion és la teva botiga i la bona notícia és que ja han obert la seva tercera botiga a Barcelona, al centre comercial Diagonal Mar. Estupendo allà perquè puguis anar amb la moto com vulguis. A Football Emotion sentiràs el futbol com mai i descobriràs les millors botes, samarretes, equipacions per ser el teu club, o sigui, accessoris i tot el que necessitis per ser un futbolista d'alt nivell. Football Emotion més enllà d'una botiga de futbol. I si vas, compra'm alguna cosa, papi.
Ha empatat el Madrid a Mèrida, marca Weir de falta directa. És l'única ocasió que ha tingut el conjunt blanc en tot el partit. Falta que comés Aitán a la frontal i Weir acaba d'empatar la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya. Ara mateix Barça 1, Real Madrid 1. JC l'ha tingut claríssima.
Uf, molt, eh?
Ara mateix, amb una rematada que ha sortit llepant el pal esquerre de la porteria de Missa. Som ara mateix al 12 i mig de la segona. Barça 1, Madrid 1.
Un minut i arribarem a 7:45. Marc, ara hem dit tot això, no? L'últim de la Primera Federació, el Barça que ha de sortir concentrat, però, clar, jo no he vist jugar al Ceuta, però que t'expliqui el seu director esportiu que els agrada jugar a l'atac, alegre, hòstia, em fa pensar que si el Barça s'hi posa una mica, no? Si surten així, pot fer molt mal, no?
Sí, el que passa és que justament jo crec que així no sortiran, justament per jugar contra el Barça, així jo crec que no s'atreviran a sortir. Jo veus, soc del parer que sempre em fan por els equips, quan són petits, equips petits, de baix de la classificació primera divisió o d'una altra divisió, com és el cas d'avui, doncs em fan por els equips que tenen potencial o qualitat per poder jugar una mica, per poder arribar a porteria del Barça. I avui, doncs, jo tampoc els he vist jugar, però pel que expliquen, doncs sí que són un equip que sap tocar la pilota i que sap atacar. Jo m'imagino que avui, evidentment, s'han de transformar, han de jugar allò que no juguen mai, avui s'hauran d'adaptar a defensar, com a molt pressionar una mica i apretar les dents de darrere. Si saben tenir aquest rigor, que no l'han tingut durant tota la temporada, vull dir que és molt dir que avui el puguin tenir, doncs sí que seria un equip que sembla que té futbol com a mínim per, si el Barça es descuida, doncs que li puguin atacar. L'Intercity de fet va fer molts gols perquè va saber atacar quan el Barça va baixar els braços. Ara, sí que per tot el que hem anat explicant i per aquesta manera de jugar, home, a poc que s'hi posi el Barça, espero que la mitja part estigui solucionat.
Tant de bo sigui així. 7:45, ara tornem.
El Barça juga a RAC 1.
Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach... Del 16 al 31 de gener inverteix un valor superior a 200 euros a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 euros. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Matlleu Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu. Les nostres taronges de suc a 0,89 euros. Gener generós a Matlleu Origen, amb les millors promocions. Així sí.
Chefs amb 6 estrelles Michelin, el millor mestre xocolater del món, el presentador del Cuines de TV3, l'Opau de Pons, premis i molt més t'esperen a la 60a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues.
Tasta els millors olis del món i els productes gourmet amb visites, àpats, els Tres Tombs, Doctor Prats.
Del 20 al 22 de gener, vine a les Borges o entra a firaoli.cat.
Torna l'artista femenina amb més èxit en vendes de tots els temps. Madonna, The Celebration Tour. Madonna en directe l'1 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrades a la venda el divendres 20 de gener a LiveNation.es i Ticketmaster.
Necessites un cotxe? Ara, Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen gairebé 3 minuts de 7:45, a les 8 en punt, a l'Alfonso Morubé i a la sintonia de RAC1, Ceuta-Barça. Amb qui no ens surt el Barça?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Bellerín, Eric García, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Sergi Roberto de mig centre, Kessié i Pablo Torre d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Amb qui no ens surt el Ceuta?
Porteria Mejías, defensa, Alén, Juan Gutiérrez, Robin i David Alfonso, doble pivot, Reina Yaysar, per davant, línia de 3, amb Nito González, Jota i Adri Cuevas, en punta, Rodri Ríos.
Han expulsat Paredes.
Sí, el Barça es queda amb 10, haurà de jugar més de mitja hora de la segona meitat amb 10 i, ves que no hagi de jugar una pròrroga, també, perquè tal com està el partit, amb empat a 1, pot passar de tot. Està calent el partit, Paredes ha vist doble groga, ha comès a la primera meitat una falta claríssima, li han ensenyat groga, de fet, n'ha tingut sort que Rolfo estava en paral·lel en la mateixa alçada que la central del Barça perquè no l'expulsessin, i ara, amb una groga, ha entrat a destemps, en una falta que no he acabat d'entendre, al mig del camp, no a la frontal ni en una zona perillosa, al mig del camp, i per mi s'ha autoexpulsat. Irene Paredes, que ha deixat el Barça amb 10, per tant, problemes en aquesta semifinal de la Supercopa per l'equip de Jonathan Giraldez, 17, gairebé 18 de la segona, Barça 1, Madrid 1.
Amb els amics d'Obramat repassem les banquetes d'avui, la del Barça, Marta.
De jugadors de camp hi tenim Busquets, Dembélé, Pedri, Ansu Fati, Christensen, Koundé, Balde, Gavi i el davanter del juvenil Ángel Alarcón, i de porter suplents Ter Stegen i Arnau Tenas.
Doncs d'aquesta banqueta el que podem destacar, jo sobretot em quedaria per explicar amb Ángel Alarcón, aquest jugador que en el fons està jugant al juvenil, que només ha jugat 8 minuts amb el filial, que és un davanter, això sí, molt ràpid, que havia jugat al d'extrem però que està jugant ara més de nou, que sobretot és un jugador que va a l'espai, que va a la profunditat i que està clar que a Xavi li agrada, perquè està en el juvenil, doncs és una debilitat de Xavi, un jugador que abans de lesionar-se es va passar un any fora, doncs realment estava molt inspirat i amb molt gol. Aviam, si tenim la sort, doncs, que el partit està encarrilat i podem veure Ángel Alarcón, espero veure Ansu a la segona part, i tota la resta, doncs, tots els titulars que van jugar a l'últim clàssic.
La del Ceuta, Laia?
Gato Romero, porter suplent, i jugadors de camp, Barreda, Danese, Macías, Julio Iglesias, Samu Casais, Moyano, Alberto Gil, Luis Mirredondo, Pablo i Breñé.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
9 minuts i les 8. Podem escoltar alguna veu del vestidor del Barça, Jaume?
Sí, podem escoltar un dels ajudants de Xavi, el seu germà Òscar, atenent a Movistar abans d'aquest partit.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, por cierto, aunque sea una anécdota, ¿qué tal la experiencia en helicóptero para acercaros aquí?
Bien, bien. La verdad es que bien. Los helicópteros están bien, seguros, nos dieron tranquilidad desde el principio. Y bueno, una experiencia más, pero bueno, fue divertido.
Hablando ya un poquito de fútbol, del partido, el 11 que sacáis hoy es prácticamente, no voy a llamarlo unidad B, pero sí que es cierto que prácticamente cambiáis todo el equipo, a excepción de Robert Lewandowski, con respecto al último que se midió al Real Madrid. ¿Buscando qué?
Bueno, sacamos un equipo muy competitivo. La verdad es que nosotros no tenemos un 11 muy, muy claro, sino que hay muchos jugadores que pueden entrar en los diferentes 11 y bueno, a dar minutos a todos después del partido del domingo pasado, piernas frescas y a ganarse otra vez el puesto.
Entiendo que venís con el estado de ánimo al 100% después del primer título, pero no sé si el partido contra el Intercity es una señal de alarma. Un toque de atención para que, evidentemente, aquí no os podáis relajar.
Sí, sí, totalmente cierto, porque bueno, para el Ceuta es el partido de sus vidas y ellos van a 200%, nosotros tenemos que igualar su intensidad. Si en estos partidos no iguala su intensidad y su ritmo de juego, pues problemas.
Es un equipo que en Liga anda con lista de su grupo, del primero en Real Federación, pero es cierto que todos los informes y todos los analistas apuntan a que no está teniendo suerte, que su juego merece algo más. ¿También coincidís por ahí en eso?
Sí, lo hemos analizado mucho. Es un equipo que juega bien, que tiene una buena propuesta, que intenta salir desde atrás, que en un juego asociativo, y la verdad es que no están teniendo nada de fortuna en las áreas, pero es un equipo que ha merecido muchísimo más de los resultados que ha sacado en primera red.
¿Cuál es vuestra principal preocupación en el día de hoy?
La principal preocupación es entrar bien en el partido. Hay que entrar muy bien en el partido y a partir de aquí marcar el primer gol y imponer nuestra idea de juego, no relajarnos y no dejar que ellos entren en el partido. Porque si empiezan a jugar en nuestro campo, aquí problemas.
¿Es un examen para alguno de los jugadores por los que apostáis hoy?
Sí, claro. En el Barça siempre hay exámenes cada 3 días y bueno, nosotros nos basamos mucho en el rendimiento a corto plazo. Y si los jugadores tienen un buen rendimiento, ¿por qué no el domingo entren en el 11?
Muchas gracias, Óscar.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs a veure si és veritat, a veure si l'equip és capaç d'entrar bé a jugar des del minut 1, imposar la seva idea de joc i la seva superioritat evident sobre el terreny de joc, i veurem quina és l'actitud dels jugadors del Ceuta. El DJ que ja està entregat, eh?
Això t'anava a dir, eh? És DJ de BBC, bodes, bautizos i comuniones, eh? Vull dir, domina el tema.
Jo, a més, aquest clàssic, que l'hem ballat moltes vegades, eh? A veure, Cupi, puja'm això una mica. Mira. Vinga, Morube, vinga, Alfonso, arriba. Fole. I fem volar ja les bufandes. Què vol? Que cantin? Ha volgut que cantin, eh?
Sí.
A veure.
Si se puede, señores. ¿Qué pasa en el puerto?
A veure. Vinga. No està aconseguint que les mans no segueixin, eh?
No, bufanda,
i no serà perquè no s'hi esforci, eh?
A la zona de tribuna sí que hi ha hagut bastant quòrum, però la resta del camp ha passat una mica del lit.
Bé, he de dir que hi ha una bandera aquí, que és com una mena de llençol que podria cobrir tota la façana del meu bloc de pisos, aquí al costat de la meva posició, que espero que la desin, perquè... és enorme, és una bandera que pot cobrir un edifici.
5 minuts i començarà el partit. El Barça ha guanyat els 5 precedents que ha jugat contra el Ceuta.
Sí, els primers partits van ser l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Generalíssimo del maig de l'any 43, 5-2 a les Corts, 2-4 a la tornada va guanyar el Barça, 16 de final de la Copa l'any 2001, abans en parlàvem, 0-3 va guanyar el Barça, 2 gols d'Alfonso i un de Kluivert, i els 16 de final de la Copa l'octubre del 2010, a doble partit, 0-2 a Ceuta, gols de Maxwell i Pedro, i 5-1 al Camp Nou. Van marcar Nolito, Milito, Pedro, Bojan i Messi.
El Barça ha passat 7 de les 10 eliminatòries de Copa, partit únic que ha jugat contra equips de segona B o primera federació.
Sí, parlo d'enfrontaments del segle XXI, 7 eliminatòries passades amb èxit, les 3 eliminacions, temporada 2001-2002 a Figueres, 2002-2003 a Novelda i 2004-2005 al Camp de la Gramenet.
Ah, i el Barça ha arribat a la pròrroga en 5 de les últimes 8 eliminatòries de Copa.
Realment és un percentatge altíssim. 4 guanyades i una perduda, això sí, i cap d'elles ha arribat a la tanda de penals. Recordo que aquestes pròrrogues són contra el Cornellà, el Granada i el Sevilla l'any 2021, l'Atlètic Club l'any passat i contra l'Intercity els 16ens de final d'aquesta edició. A més, afegeixo que el Barça ha passat 35 de les últimes 38 eliminatòries de Copa, que em sembla una bestiesa.
Clar, aquestes, n'hi ha 3 d'aquestes que són de la Copa que acaba guanyant el Barça amb Koeman, no?
Exacte, sí. 700, quarts i semifinals van a la pròrroga.
Van a la pròrroga, sí, déu-n'hi-do. 4 minuts i les 8, atenció. Jaume.
Sí, espera que toco la pantalla que ningú miri.
Ja t'entenc, coneixent el personal fas bé. Només queden 2 jugadors del Barça que han disputat tots els partits oficials de la temporada fins ara. Un el tenim tots clar, és Ansu.
Sí. Vale.
Mm-hmm. I l'altre?
A veure.
Busquets.
No.
Dembélé.
Bé. Sí, Dembélé. Ousmane Dembélé és l'altre jugador que ha jugat els 25 partits, igual que Ansu Fati. El Barça ha jugat 25 partits oficials aquesta temporada, 17 victòries, 4 empats, 4 derrotes, 2 gols de mitjana, de fet, més de 2 gols de mitjana a favor per partit, no arriba al gol rebut per partit. S'ha quedat sense marcar només en 4 dels 25 partits, ha deixat la porteria a 0 12 vegades de 25, cosa destacable, eh? I en 12 partits ha marcat més de 2 gols. Aquí jo crec que també hi ha un punt, un pas endavant de l'equip respecte a les últimes temporades a nivell realitzador.
3 minuts, ja arribarem a les 8 en punt. Avui el Joan Lluís García també vol interpretar el present mirant una mica cap al passat.
Doncs sí, i avui anem fins a l'11 de novembre del 2010. Ara em feia referència al Molló. L'últim cop que Ceuta i Barça s'han enfrontat a la Copa va ser en aquest partit de tornada, 16ens de final, a priori sense massa història, però com sempre, si gratem una mica, veurem com el passat ens connecta amb el present.
La Maroteca.
El Molló, el Barça va guanyar 5-1 en una eliminatòria plàcida perquè l'anada havia guanyat 0-2. Estem immersos en ple Barça-Guardiola i en ple enfrontament amb Mourinho. De fet, aquella Copa és l'únic títol que va aconseguir el Madrid aquella temporada 2010-2011. És aquella Copa que surten a celebrar al carrer amb una rua com si fos una Champions i que va acabar sota la roda de l'autocar descapotat des d'on feien la rua després de que Sergio Ramos, no sé si teniu present aquella imatge,
sí.
Li patinés i l'autocar, avui recuperar les imatges, li passa absolutament per sobre. En fi, doncs aquell dia Mundo Deportivo obria amb un goleada sin trampas, un Barça con los jóvenes canteranos se plantó en octavos dando espectáculo, i de fet aquell dia debuta amb el primer equip un dels actuals capitans del Barça, Sergi Roberto. Però també juguen Thiago, que fa un partidàs, Boyan, que també va marcar un gol, va fallar un penal, Nolito, que va marcar un altre gol, i Marc Bartra. Però d'on ve aquest sin trampas que hi ha en Mundo Deportivo? Doncs perquè aquell mateix dia el Madrid va guanyar la seva eliminatòria contra el Murcia 5-1, amb un gol d'Higuaín al segon, que és un escandalós fora de joc. Com a mínim, és veritat que no hi havia Iglesias Villanueva al bar, això sempre es pot dir. Però el cas és que, tot i guanyar 5-1, Mourinho va enfrontar-se a l'àrbitre Paradas Romero, que a l'acte va fer constar que una vez amonestado se dirigió hacia mí Mourinho diciéndome vete a la mierda directament. Era el primer cop que l'expulsaven a les competicions espanyoles a Mourinho. No sé si sabeu quants partits hi van caure per aquesta desconsideració greu a l'àrbitre. Molló?
Mira, et diré que un.
Dos.
Però ara serien quatre.
Ah, no va dir, però no es va tocar el nas, eh? Només li va dir això que va enviar a Pastafan. I aquesta polèmica ha fet dinar bé d'allò més bé el diari per destacar un altre protagonista en portada, Piqué, que el dia abans havia fet unes declaracions dient que el Madrid sempre li ajuda més. I de fet, la ment estava tan calent que la crònica Mundo Deportivo d'aquell Barça-Ceuta va començar així. Un par de hores después de que en el Bernabéu el Madrid de Mourinho no tuviese el menor reparo en recurrir a trampas sonrojantes con la complicidad arbitral para golear al Murcia, el Barça alcanzó los octavos de final de Copa de una forma bien diferente. ¿Quin periodista, ya para acabar, signaba aquella crónica?
¿JP?
¡JP! ¡JP! ¡JP!
Excel·lent, la manoteca del Joan Lluís per interpretar el present mirant cap al passat. La qual cosa demostra el que dèiem,